Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Missatge del Papa al Fòrum de Davos. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem el missatge que el pontífex ha adreçat als participants en aquest fòrum mundial i on demana situar la persona al centre de la política. En la recerca d'un veritable progrés, no hem d'oblidar que trepitjar la dignitat d'una altra persona és disminuir-ne el propi valor, ha dit el Papa Francesc.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
Gestar una vida és un procés que implica molts canvis en el cos i en la ment. La manera en què acollim un nounat serà de vital importància per al seu desenvolupament en el futur. El llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Ioga i Gestació, d'Isabel Coca, mostra la utilitat del ioga en moments tan especials de la vida com són la gestació i el part. Per a la dona és essencial preparar-se per donar la benvinguda al nou ésser i la pràctica del ioga, des de l'experiència i la singularitat de cadascuna, pot ser una contribució decisiva a aquesta preparació. L'esperit i els continguts del llibre estan orientats a una pràctica fàcil i progressiva, alhora que rigorosa, del ioga, sense oblidar les necessitats canviants de la gestació i tenint en compte les dificultats i les contraindicacions que hi poden haver durant l'embaràs. A través de la lectura del llibre, la futura mare pot descobrir els beneficis del ioga en aquest moment tan especial de la vida. L'autora és la infermera i llevadora Isabel Coca, que ha dedicat la seva vida professional a la preparació del part i ha ajudat centenars de dones en el naixement dels seus fills i filles. Ioga i gestació d'Isabel Coca és un llibre de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Ràdio Estel, Andorra, 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. I Espanya, que topava la setmana passada durant l'examen sobre drets humans de Nacions Unides amb les crítiques d'una vintena de països que la van emplaçar a fer esforços per garantir la llibertat d'expressió i el dret a manifestació i reunió, així com evitar accessos policials que vagin en detriment dels drets. Les exigències dels estats arriben després que bona part dels 89 informes de la societat civil hagin denunciat les càrregues policials de l'1 d'octubre i les conseqüències judicials que s'han derivat del procés català i que diferents òrgans vinculats a l'ONU hagin també qüestionat, d'alguna manera, l'actuació policial i judicial de l'estat espanyol. Ho volem comentar tot plegat avui amb l'expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta per la Pau, dirigida de l'ONU, Jordi Palou Loverdos. Jordi, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia.
275 són les recomanacions de l'ONU a Espanya per millorar en drets humans. Això és un fet normal?
Doncs sí, la veritat és que sí, malauradament més normal del que caldria, no? Però aquest és un mecanisme que, com explicàvem la setmana passada, es va establir fa més d'una dècada per part de Nacions Unides perquè tots els països del món que tinguessin ratificats convenis internacionals relacionats amb els drets humans fonamentals passessin el que es diu l'examen periòdic universal per fer, diguem, una anàlisi de l'estatus d'implementació, no només de ratificació d'aquests tractats, sinó de fins a quin punt s'acompleix això a tots nivells, no? I malauradament, diguem, no és l'únic cas d'Espanya, hi ha molts països del món en el que doncs, es constata doncs, el compliment en alguns casos parcial, en uns altres bastant avançat i en d'altres clarament insuficient i fins i tot deficient de les disposicions dels tractats internacionals en relació a drets humans, tant de la Declaració Universal de Drets Humans com a la Convenció de Drets Civils i Polítics, en alguns casos també drets econòmics. Però en aquest cas, diguem, aquestes recomanacions, fèieu referència doncs, al dret a la llibertat d'expressió, al dret a la llibertat de reunió pacífica, la llibertat de premsa, tot el que té a veure, per exemple, amb la llei Mordassa. Algunes no són noves, malauradament. Per exemple, les recomanacions per entendre'ns, de derogar la llei Mordassa i fer una altra aplicació d'aquests drets fonamentals ja ve de l'anterior examen de fa 5 anys. I l'estat espanyol no ha complert amb aquesta recomanació. I és curiós que el representant espanyol, Valenzuela, en lloc de dir doncs ja ens consta que aquesta recomanació doncs, és de fa 5 anys i justament el nou govern de coalició doncs, està estudiant com modificar-la, es va dedicar a defensar l'estat espanyol dient que es preserven els drets humans. No?
Justament, Bèlgica, per exemple, va fer una pregunta escrita en la qual demanava a Espanya quin era el seguiment que pensa fer de la recomanació del grup de treball de detencions arbitràries de l'ONU que demanava la llibertat dels líders independentistes empresonats. Valenzuela no va respondre a aquesta qüestió. Va tenir Valenzuela un paper prou digne davant de Nacions Unides?
Miri, normalment els representants diplomàtics de l'estat espanyol es dediquen a defensar sense fissures, encara que provingui, diguem, l'aplicació política d'un altre govern, el que hagi fet l'estat espanyol. Malauradament és un paper, diguem, molt ritual, molt formal, que normalment no escolta, i miri que la delegació espanyola sol ser molt nombrosa i, per tant, hi ha molts funcionaris que teòricament són experts en matèria internacional, de relacions internacionals, de drets humans a nivell tècnic, etcètera, etcètera. I sempre veiem un tipus de resposta política ritual en el que es diu que bàsicament Espanya compleix amb els requisits internacionals i que en alguns casos accepta de revisar alguns apartats en concret, no? Jo, per exemple, recordo no només l'examen periòdic universal, sinó en informes que es presenten per part dels relators de Nacions Unides o aquest mateix exemple d'aquest comitè de detencions arbitràries, doncs és sorprenent com un estat part de Nacions Unides que es compromet a complir no només els tractats internacionals, sinó també allò que diu aquest organisme internacional, doncs sembla desconèixer o inclús a vegades despreciar amb el tipus de resposta doncs aquestes recomanacions que, com sabem, malauradament no són... són d'obligat compliment, però no tenen un mecanisme, diguem, coercitiu en el cas de que l'Estat no compleixi. Això no és només l'Estat espanyol, són molts estats del món, i segurament Nacions Unides, dintre del seu plantejament internacional, hauria de fer un plantejament de algunes d'aquestes mesures que tinguessin possibilitat de caràcter coercitiu o algun tipus de sancions o algun tipus de repercussió a pràctica a nivell de relacions internacionals.
Tot just li anava a preguntar això, senyor Pablo Verdos, com pot exigir, d'alguna manera, a la ONU, als estats, a complir aquests drets humans? Estem parlant de drets humans i per tant, haurien de ser obligat compliment per tothom, m'entenc.
Aquí hi ha diferents nivells, no? Aquest nivell de recomanacions, com bé diu la paraula, tenen a veure doncs, amb propostes d'actuació política i d'actuació legislativa i d'actuació de compliment en l'àmbit de drets humans, per exemple, en l'àmbit de migrants, no? Que no n'hem parlat. Doncs hi ha moltes peticions d'organitzacions internacionals, però també d'estats, sobretot d'estats exportadors, per dir-ho d'alguna forma, de persones humanes que migren des dels seus països, bé perquè estan en situació de conflicte bèl·lic, bé perquè hi ha una situació, diguem, econòmica desesperada, que demanen, i de fet Nacions Unides doncs, ho adopta, que Espanya sigui més curosa amb la protecció de les persones migrants, dels menors que no estan acompanyats i que entren al nostre estat, de les persones que fugen de totes aquestes situacions i entren en el territori i sol·liciten asil. Per tant, estem parlant de situacions humanes límit que venen de molts països del món i que Espanya té alguns instruments per complir amb el respecte dels drets humans d'aquestes persones. A més, en aquest cas, Espanya, per exemple, incompleix els compromisos internacionals a nivell de Unió Europea i de la resolució que va haver-hi del Tribunal de Justícia de la Comunitat de la Unió Europea que instava a l'acceptació d'un nombre determinat de persones procedents, diguem, de països de l'exterior. Al final, aquests mecanismes serveixen per posar a la llum una mica els incompliments i cap a on s'hauria de treballar, però no hi ha mecanismes, diguem, més coercitius. Els convenis i alguns tractats internacionals tenen alguns mecanismes molt més concrets en el que els estats, doncs, els estats membres poden demanar a un estat membre un determinat compliment amb unes determinades conseqüències. Però a nivell internacional, malauradament, encara hi ha molta debilitat a l'hora de que hi hagin conseqüències reals pels estats que incompleixen de forma deliberada doncs, aquests tractats internacionals que prèviament han signat i han ratificat.
A més, els representants d'alguns estats van manifestar preocupació per algunes restriccions a la llibertat d'expressió, deien, i manifestació. Entenc per les restriccions a la llibertat d'expressió, per exemple, aquell cas dels ninotaires de la Comunitat de Madrid que van ser multats i que crec que engarjolats alguns dies, o el cas de diferents rapers de l'estat espanyol, el cas Baltònic, per exemple. Es tracten de temes com aquests?
Sí, efectivament. Aquí hi ha moltes situacions, algunes d'aquestes que tenen a veure doncs amb l'expressió artística que pot ser tant el teatre com pot ser la música, com pot ser la sàtira política, com pot ser la crítica oberta, diguem, amb accions, diguem, de tipus cultural o de tipus de difusió d'idees polítiques. I és evident, doncs, que també fa referència a tot el que ha succeït en els darrers anys a Catalunya, en el sentit que moltes de les expressions que tenien a veure, doncs, amb una altra visió de la dominant en l'estat espanyol en relació, doncs, en el conflicte polític, doncs, han tingut limitacions inacceptables, algunes de les quals, recordem-ho, doncs, no només amb sancions administratives a partir de la llei Mordassa, que ja Nacions Unides es dedica de forma clara, doncs, a tornar a recordar que aquesta llei vulnera clarament drets humans i que estableix, diguem, sancions sense garanties, sense procediment, en el que, diguem, la policia té una preponderància total, sinó que moltes d'aquestes persones han patit detencions i inclús presó, acusats de terrorisme simplement per actes que tenen a veure amb la llibertat d'expressió o amb la protesta pacífica, que es considera una de les arrels i una de les essències del sistema democràtic, que és que per millorar el sistema democràtic s'entén que s'ha de fer justament a partir d'aportacions de la societat civil i no només dels poders polítics, perquè, mica en mica, els poders polítics incorporin propostes de millora respecte de la situació en què s'està creant. I, per tant, és fonamental preservar aquests drets, no de forma formal, sinó de forma de contingut, perquè, en mica, anem evolucionant individual i col·lectivament com a societat.
Per tant, deixi'm preguntar-li si les nostres queixes, les nostres denúncies com a ciutadans poden arribar tan lluny com a l'ONU.
Doncs aquesta és la, diguem, l'aspiració del sistema nacional i internacional de l'estat de dret, en el que d'alguna forma es preveu que hi hagi, per una banda, una permeabilitat dels poders polítics perquè propostes de la societat civil de millora de la legislació, de polítiques públiques en l'àmbit d'educació, de sanitat, d'humanitat a l'hora d'acollir persones migrants, de llibertat d'expressió, de llibertat de reunió, del dret a la defensa en drets fonamentals, a que no es criminalitzi no només la protesta pacífica, sinó també l'ajuda humanitària que es presta a persones en situació límit de risc. L'aspiració és que tot això vagi permeabilitzant l'acció política, la legislació, els parlaments autonòmics, els parlaments nacionals i en aquest cas també el Parlament Europeu, i mica en mica es vagi adoptant polítiques públiques que siguin més humanes, més inclusives, que neutralitzin les dinàmiques d'odi, de noves propostes neofeixistes, excloents de col·lectius, xenòfobes, etcètera, etcètera, i que d'alguna forma es reequilibri i es facilitin noves condicions més equitatives i més inclusives per a tothom i no hi hagi tant desequilibri entre persones que guanyen quantitats indecents de diners i persones que viuen al llindar de la pobresa o directament a la pobresa en situacions molt límit, no?
Per últim, deixi'm comentar-li una d'aquestes 275 recomanacions que l'ONU feia a Espanya per millorar els drets humans era que Espanya prengués consciència que té el repte de superar el seu passat franquista. Això s'ha començat a revertir gràcies a l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos?
Bé, l'exhumació és un gest, és un signe, que vam veure que malauradament va ser més controvertit del que caldria. Però en aquest cas sí que recordo, perquè vaig estar present a la seu de Ginebra quan el relator especial de Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició, que va venir en visita oficial a Espanya i a Catalunya, Andalusia, Galícia, etc., va fer tota una sèrie de recomanacions a l'Estat espanyol i, de fet, d'exigències que havia de millorar en l'àmbit de la veritat a nivell de l'establiment del que va succeir realment, perquè no hi ha cap mecanisme estatal que ho hagi establert, el que conèixer l'abast tant de la Guerra Civil com de la dictadura franquista, amb els crims horribles que van haver-hi, no només durant la Guerra Civil, sinó també durant la dictadura i fins i tot amb tortures fins als anys, ben entrats als anys 70, amb robatoris de nens, amb totes les fosses comunes, estem parlant més de 120.000 desapareguts que encara estan i que s'han d'exhumar. Evidentment, el dictador, doncs, és molt important exhumar-lo i treure'l d'un lloc emblemàtic que ensalçava la seva dictadura i la seva persona, però és tan important com això que les famílies puguin recuperar les restes humanes dels seus familiars i dignificar justament per parar el que d'alguna manera Nacions Unides ha vingut a posar de manifest, que es tracta d'un delicte continuat de tortura, el fet de no poder recuperar les restes humanes de les tres persones, no?
Jordi Palau Loverdos, expert en conflictes internacionals i director de la Fundació Carta per la Pau, dirigida a l'ONU. Moltíssimes gràcies per participar de nou en aquest programa. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ràdio Estel, segona vegada.
Anem cap a Terrassa, on els usuaris habituals del transport públic entre Terrassa i Sabadell es queixen de les noves tarifes, i és que la T-usual d'una zona no serveix per viatjar entre les dues capitals del Vallès Occidental. En parlem de tot plegat aquesta hora amb Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat i regidora de Mobilitat de Terrassa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la problemàtica que està passant ara mateix amb la T-usual i que no passava abans?
Bueno, amb la T-usual, que és la nova aquesta de per 30 dies, el que ens passa és que per anar de Terrassa a Sabadell i de Sabadell a Terrassa, com a Rubí, per un problema, segons l'ATM tècnic, els usuaris han de pagar dues zones, és a dir, han de pagar quasi bé 10 euros més.
Per un problema tècnic, em deia, i per tant, per un problema tècnic d'ATM, d'Àrea de Transports Metropolitans, ha de pagar l'usuari?
Bueno, doncs nosaltres pensem que no, però és que com a Terrassa ja tenim un greuge molt gran, històric, des de fa més de 18 anys, que estan pagant zones que no teníem que pagar per la situació del nostre territori, i comparant precisament amb Sabadell, que està a dues zones de Barcelona, nosaltres a tres, doncs ja arriba un moment que, bueno, que n'estem molt farts i que l'usuari pràcticament no té una altra possibilitat si econòmicament no s'arregla, doncs, d'agafar el transport privat. I això va en contra de totes les polítiques que estem fent des de tots els ajuntaments, inclús des de la Generalitat.
Quan parlen vostès amb ATM o amb el govern de la Generalitat, què els hi diuen?
Hem parlat moltíssimes vegades. L'última vegada vam parlar en el mes, crec que va ser setembre, amb el president de la Generalitat, el conseller de Territori, i, bueno, aquí l'única resposta que ens dona és que ja arribarà la T-Mobilitat, no sabem ni quan, i que la T-Mobilitat, pues, que donarà la possibilitat de pagar per trams i per quilòmetres entre ciutats, i que aquí s'arreglarà. Nosaltres, a l'alcalde, Jordi Bardallar, li va proposar de que això s'havia de solucionar ja, al minut 1, i que inclús estàvem disposats com a ciutat, pues, bueno, a fer alguna aportació que no fa Sabadell. O sigui, que no fa Sabadell perquè Sabadell, pues, lògicament, si està en la zona 3, doncs els seus usuaris paguen el que han de pagar, molt més barat que Terrassa. I no té explicació, ni per quilòmetres ni per res, perquè fins i tot des de ferrocarril, la línia de ferrocarril de Terrassa a Plaça Catalunya són 40 minuts, de Sabadell a Plaça Catalunya són 42 minuts, és a dir, encara tenim menys minuts de diferència.
Estem parlant, per qui no conegui el tema, de que per un trajecte de 4 minuts entre una estació i l'altra, sí, s'ha de pagar una zona més, eh?
S'ha de pagar un 30, quasi un 40% més, sí. És de tot, bueno, no sé, pensem que és una injustícia històrica, fa 18 anys que estem així, eh? I s'han intentat per tots els governs d'intentar una solució, i nosaltres pensem que ja és una qüestió política. És a dir, que no hi ha voluntat d'arreglar aquest greuix tan gran que tenen amb Terrassa.
Em deia vostè que l'alcalde Jordi Ballart ho ha intentat de totes, també en unes declaracions a TV3 l'altre dia deia gairebé hem llançat la tovallola. S'ha llançat la tovallola des de l'Ajuntament de Terrassa?
No, això és una expressió com de dir arriba un moment que ja no saps què fer. És a dir, que ja arriba un moment que quan ja ho has demanat de totes formes, no sé, s'hauria de mirar, si cal una compensació per a aquests usuaris d'alguna forma, perquè estan suportant uns preus que no els pertoca. O sigui, però el de llançar la tovallola és una expressió de dir que hem fet tot el que podem, però que no podem continuar així. És a dir, o ens donen una resposta ràpida, ja no volem una resposta clara, sinó una resposta ràpida, o vale, doncs tindrem que mirar les vies de pressió que facin falta.
Què hem d'entendre per vies de pressió que facin falta?
Pues, bueno, en principi, els usuaris, clar, s'havien organitzat quan fa un temps, i el que hauríem de buscar és una pressió de la pròpia ciutadania, que sigui la que pressiona o la que, bueno, que facin manifestacions, que fem el que calgui, però això necessita organització i nosaltres estarem al seu costat. I després, pues, havíem pensat en estudiar jurídicament si calia fer alguna reclamació, en què pensem que, bueno, que com això és una voluntat de que políticament es decideix això des de fa molt de temps, molt, 18 anys, vale? O sigui, la situació ja és desesperada. Hem de buscar la forma més efectiva de que això d'aquest any 2020 no passi.
Corregeixi'm si m'equivoco, el proper dia 13 de febrer hi ha una reunió nova, eh?
Sí, bilateral.
Amb la Generalitat. Sí, si espera, sí, alguna cosa?
Bueno, jo ja us dic que jo vaig estar present quan l'alcalde president parlava i no vaig veure voluntat. No vaig veure voluntat. Ara, esperem que, bueno, que tots aquests greuges que ja es poden sumar, com és aquesta T-usual i que també es perjudica tantíssim, amb tot això puguem trobar una solució.
Deixi'm plantejar-li, perquè vostè també és tinent d'alcalde, com dèiem, de l'àrea de territori i sostenibilitat, tot plegat també agreuja a l'hora de fer polítiques de sostenibilitat, i ho dic perquè si has de pagar més per agafar el transport públic, la gent no deixarà d'agafar el cotxe.
Pues sí. Pues la veritat és que aquí estem a Terrassa fent un esforç, la ciutadania molt gran. Estem posant en marxa les zones de baixes emissions ja des de l'estiu, on intentem que la gent tingui alternatives al vehicle privat dintre de la ciutat, i això, pues, al principi provoca resistències perquè, bueno, has de deixar el cotxe a casa, no? I també ara ens falta treballar el que són intermunicipals, els viatges intermunicipals, però clar, amb aquests preus serà molt difícil. Serà molt difícil que la gent agafi l'alternativa d'agafar el tren, sí. Perjudica totalment.
Lluïsa Melgares, tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i Sostenibilitat, regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui el tema. El seguirem de ben a prop des dels micròfons de Ràdio Estel. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per donar aquesta oportunitat.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.
Res no et torbi, res no t'espanti. Tot passa, Déu no canvia. La paciència tot ho abraça. Qui té Déu, res no li manca. Només Déu basta.
Santa Teresa de Jesús.